Tenim una altra estrella ja aquí, eh? Sí, cada sí, setmana s'ajunten estrelles aquí.
Quan ha entrat m'he quedat encegat.
Quico, què tal?
Què tal? Bon dia.
Escolta'm, i a més, vols parlar d'una història avui que té una certa connexió amb això que ens acaba d'explicar en Jordi Creus. Vols parlar d'espies?
I tant, vull parlar d'espies, espies cutres, espies rònecs i de bons espies.
Com t'agrada, el món del clavegram. Que anem per aquí, el clavegram.
Ja ho pots ben dir.
Vinga, va, doncs, Kitchen.
Sí, senyora. Sí. Kitchen perquè, aviam, sembla ser que per primera vegada no, hi ha un reconeixement obert, o sembla que sigui molt innovador, que hi hagi un reconeixement obert del que existeixen aparells filopolicials o del mateix aparell policial que es dediquen a investigar per recriminar conductes o per perseguir o escapçar moviments polítics o socials determinats. Però això no és nou, ni de molt menys. I tampoc cal anar-se a recordar el que seria el GAL, que jo avui porto algunes sentències perquè moltíssima gent confon que aquella sentència es va reconèixer en certa manera que hi ha un terrorisme d'estat. I no, en aquella sentència es deia que eren fets aïllats, que un segrest determinat no podia causar com en dirien, a l'element fàctic que necessita, per exemple, un terrorisme, que seria una alarma social, en el cas del Segundo Marey, per exemple.
Ahir mateix, Pablo Casado treia un altre cop el tema dels GAL per intentar defensar-se i expulsar-se les responsabilitats del que es Kitchen.
GAL i Filesa.
I Filesa també va treure, sí.
O sigui que anem molt enllà, no? Però, bàsicament, jo vull recordar l'única sentència que hi ha hagut d'una manera tangencial per part de l'Audiència Nacional que s'hagi admès que ha existit terrorisme d'estat per part o una actuació per part dels aparells policials espanyols. I t'he portat el cas del Cubillo, el líder independentista canari del Movimiento de por la Liberación y la Independencia del Archipiélago Canario, el Mapayac. D'acord? Aquest home ens hem de situar al març de 1977. El règim està més o menys desintegrant-se o mirant com reviscola o mirant com es readapta a la realitat i envien un parell de sicaris a escapçar aquest moviment, i quina és la manera d'escapçar el moviment? Doncs agafar el seu líder, que era un líder força carismàtic, que tenia certa ascendència social, que era reconegut i, a més, estava fent moviments internacionals bastant sonats. Et poso com a exemple que l'Organització dels Estats Africans, a la cimera que s'havia de celebrar a Líbia, estava pendent d'aprovació una resolució que admetia o reconeixia de manera oberta i global l'africanitat de les Illes Canàries. Això era un daltabaix per al règim espanyol de la unitat o del règim d'insularitat que tenien les illes, perquè això podia ser un element desestabilitzador en un moment de canvi tan important com era el de la transició democràtica, atès que hi havia els moviments independentistes bascos, catalans, amb menys nivell al gallec, i per altra banda el moviment nacionalista canari, que vull recordar que aquella època era fort i molt arrelat, i a més amb accions, i alguns en dirien atemptats, altres en diuen actuacions més contundents, però vaja, estaven acusats d'atemptats terroristes, no? En qualsevol cas, aquell moment que s'havia d'aprovar aquesta resolució, hi ha un viatge d'Adolfo Suárez, que això ho explica Onega a les seves memòries, etc., per intentar negociar que no s'aprovi aquesta resolució. Finalment no s'aprova, i és d'aquí on neix l'amistat entre Líbia i l'estat espanyol a través de la monarquia del rei Joan Carles.
Déu-n'hi-do, quines connexions, eh?
Quines connexions, o sigui, tot això té aquesta connexió. Què passa amb aquest senyor? Aquest senyor, doncs, ha de ser... Determinen els serveis de seguretat de l'estat que ha de ser escapçat, ha de ser eliminat. Diem-ho així, eliminat, perquè li envien un parell de sicaris a assassinar-lo. Però què passa? Aquestes coses, si les fas, ja de fer-les és molt lleig, diguem-ho així, no? Però si les fas, s'han de fer molt bé. I l'intent d'assassinat va ser a ganivetades, amb la qual cosa no es va arribar, no se'l va arribar a matar, no, l'assassinat no es va consumar, i va quedar tetraplègic, amb la qual cosa es va obrir una investigació judicial. A partir d'aquí s'obre un procés llarguíssim que acaba l'any 2003. 2003, i per què acaba el 2003? Doncs perquè en aquella, la primera sentència que reconeix que hi ha un atemptat, o que hi ha un atemptat per part dels aparells de l'Estat, es diu, i t'ho llegeixo textualment, la ocasión es aprovechada por personas hasta ahora no determinadas, pero sí pertenecientes a los servicios policiales españoles, quienes deciden emprender una estrategia que tendría por objeto final descabezar la organización mediante la desaparición de su líder, Antonio León Cubillo Ferreira. Els dos personatges que són condemnats se'ls condemna a una indemnització de 25 milions d'euros. Ai, de 25 milions de pessetes a l'època. Si féssim nominalment serien 150.000 euros, però amb l'inflació suposo que això seria una xifra bastant més escandalosa. No?
Ens en fem una idea.
Que no les arriba a cobrar. És aquí que quan interposa un recurs, i aquí és on entra una nova doctrina i que per primera vegada l'Estat determina que hi ha hagut una actuació per part d'agents dels serveis del Ministeri de l'Interior, d'acord, que han perpetrat un atemptat, i és la primera vegada que es parla obertament en una sentència que hi ha certament terrorisme d'Estat i que, per tant, aquest senyor, com a una, ja et dic, una mena de flor d'estiu, cobra la indemnització per part del Ministeri de l'Interior, compte, a l'any 2003, per una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional. I
no
finalment li és reconeguda. És curiós perquè aquests senyors, el que va ser condemnat en aquest moment, l'Espinosa, d'acord, l'Espinosa és l'agent,
sí.
També apareix en el sumari de l'Escala. Recordeu, Carbós, que tingui la memòria, el sumari de l'Escala, del famós atemptat terrorista, que va servir per escapçar precisament el moviment anarquista a Catalunya, o va ser un dels punts més influents. Aquest senyor també apareix per allà. De fet, hi ha un llibre que ho explica molt interessant per part d'un periodista malagany que és especialista en investigar tot el que va ser el CSDN, d'acord, i el CSIT, posteriorment, que eren els serveis d'informació franquistes i l'incipient transició. I precisament parla d'aquest element, com era un sicari d'aquests habituals que, a mida que es va acostumar a cobrar de fons reservats a l'Estat, es va acostumar a una vida, diem-ne, no gaire franciscana. Per com el cas Amedo i el cas Domínguez, que aprofitaven per anar al casino. Jo no ho entenc. Si vas a perpetrar, no?, treballaries d'aquest estil, que abans te'n vagis al casino.
Home, però, ja posats,
ja
no?
Posats, no tot i això. I ara porto una cosa, creus que em sembla que t'agradarà. Que, perquè, de fet, d'espies n'hi ha tot arreu, i a Catalunya n'hem tingut, i de molt bons.
Ah, sí?
Tan bons,
a veure.
Jo el que no entenc és que, per exemple, en Garbo, sí, Joan Pujol, que Sàpiens va publicar en dos números, dos números seguits tots els documents desclassificats a través d'una investigació d'en Jordi Finestra, si no recordo malament.
Efectivament, sí, sí.
Aquest home hauria de tenir una sala, una vitrina, al Museu Nacional.
Ah, pensava que anaves a dir una sèrie a Netflix. Oh. També.
Millor encara, perquè és un home que era doble espia, tenia dues personalitats i, a més, va morir dues vegades.
Ah, sí?
Sí, és una cosa...
Privilegiat.
És una història absolutament extraordinària que, de fet, el Museu de l'Espionatge de Washington, que, per cert, està a la seu de l'antic Partit Comunista nord-americà, o el Museu de la Guerra de Londres, té una sala, pràcticament una sala dedicada a aquest home, perquè és una àrea nacional. Per contextualitzar-ho, és l'home que enreda els alemanys en el desembarcament de Normandia, dient que passarà per Calais i no passaran per Normandia, o finalment van desembarcar. Tant es van redar que no només el van condecorar els alemanys, els aliats, sinó que també els alemanys. Una qüestió absolutament...
Sí, té les dues condecoracions més altes de la Gran Bretanya i d'Alemanya. Sí.
Exactament. I fins i tot va intentar parlar amb en Hoover, posteriorment, per fer d'espia per espiar els soviètics. Però vaja, no era l'únic espia. De fet, l'Oriol Claveguera, que és un xicot que està investigant tot el que és el Front Nacional de Catalunya a l'exili, perquè es comencen ja a desclassificar molts documents per part del Ministeri de Defensa britànic. I et porto el cas d'un que s'ha desclassificat fa molt poquet, i m'ha passat les fotografies i part de l'expedient, que era en Jordi Surinyac. És un personatge absolutament extraordinari, i t'ho dic perquè és una persona que es va exiliar a París. És aquest home que et porto aquí una fotografia, després penjaré la fotografia al Facebook.
Al Twitter.
Aquest senyor era un Jaume Ribas Surinyac, tenia el cognom del malnom de Leipzig. Aquest es feia passar per una mena de comercial, enginyer anglès, i això li permetia fer petits viatges. I què es dedicava a fer? Doncs, bàsicament, a fer microfotografia dels ports importants entesos pels aliats a partir de l'any 42. Va ser fitxat pels serveis secrets britànics a l'any 42 i comença a treballar i, de fet, passa informació tant del port de Barcelona com del port de Rotterdam, com dels ports principals que estaven treballant o tenien les seves bases operatives les forces aliades. Va ser condecorat pels aliats, va ser condecorat també pel Regne Unit, i aquesta és una de les biografies més interessants que podem trobar a través d'aquesta web que recupera del Front Nacional de Catalunya, que s'estudien aquests elements que, de manera independent, van anar treballant per als aliats un cop van ser exiliats catalans i espanyols, eh? De fet, hi eren de tot tipus, i realment, a mesura que vas investigant i gratant una miqueta, trobes la quantitat d'exiliats catalans que van treballar per als serveis secrets aliats durant la guerra i durant la postguerra, a més. Perquè després, a més, s'utilitzaven per si... què passaria, fins i tot d'enllaç amb el que podria ser Amèrica Llatina o fins i tot amb l'estat espanyol. També tenim d'espies importats, i aquí t'he portat una cosa, ja saps que la meva debilitat pels palmis, però m'ha fet molta il·lusió portar-t'ho.
A veure.
Perquè avui... Et porto una petita joia.
És que ve carregat, el Quico. I ara perdem una mica la veu perquè s'ha hagut de jupir, a remenar la bossa...
El rei dels espies, de fet no és el rei dels espies, sinó que és, jo crec que és el rei de la deducció, el rei de la intel·ligència, el rei de veure la informació i poder-la treballar, que és l'aventura de quan en Sherlock Holmes va treballar a Barcelona.
Home...
És increïble, té fitxatí, està en versió còmic, d'acord, editat per Norma, que és la conspiració de Barcelona, i és Sherlock Holmes que, a més, barreja una qüestió bastant nostrada, que és els moviments conspiranois que existien a finals del segle XIX, juntament amb el moviment anarquista que es vivia a Barcelona, l'atemptat del Liceu, comença l'aventura 5 dies abans del 7 de novembre de 1893, que és quan es perpetra l'atemptat al Liceu, i a partir d'aquí, imagineu-vos, no?, el que és la revolta o aquesta conjunció màgica gairebé astral de Sherlock Holmes passejant per Barcelona, connectant amb els serveis secrets britànics, connectant amb els serveis secrets espanyols i aleshores els serveis policials i espanyols, i per altra banda, com no, amb el que era les seves dots de deducció amb el moviment anarquista. Us asseguro que és una aventura extraordinària on hi juga molt la intel·ligència, i es veu amb molta vivor i amb molta naturalitat com es treballa des dels aparells parapolicials amb el que trobaríem a Barcelona, i de fet el pistolerisme, etc., donaria molt per explicar, d'aparells policials en contra dels moviments repressius o a favor d'unes classes socials dominants contra les altres.
Fixa't.
Aquí tenim comissaris famosos.
Hem començat parlant precisament d'un comissari famós, i ens estalviarem la resta de qualificatius, com és Villarejo, no?, i el cas Kitchen.
Exacte.
I acabem parlant d'un comissari espectacular.
Famosíssim. I, de fet, mira, ja de sorpresa, i això ja de propina, t'ho porto com a torna, et porto la carta que ja ha signat perquè, de fet, el CNI, el mes de febrer, hi ha entrat el que se'n diu l'OTAN dels serveis secrets. Ah. T'he portat la carta fundacional on estan tots els... són 25 països d'Europa, d'acord, que han signat una carta per fer la Gran Acadèmia de la Intel·ligència Europea.
Wow.
La qual cosa és una mena de monstre espectacular, la qual tots els serveis d'intel·ligència gairebé europeus de les democràcies occidentals s'han ajuntat tant per fer les vigilàncies internes com externes, més enllà del jihadisme, sinó el tràfic d'éssers humans o moviments interpolítics que puguin desestabilitzar l'economia o la societat europea.
També s'ha de dir que arribi això ara, no?, a setembre del 2020.
Sí, sí. De fet, s'ha difós. Es va firmar el 26 de febrer, just abans de la pandèmia.
Com si no fes anys que hi ha terrorisme internacional.
Exactament.
I tràfic... Bé, en fi. Demà saps qui tindrem aquí, a l'estudi?
Cuéntame.
El nou conseller d'Interior.
Home, Miquel Samper.
Miquel Samper.
Molt bé. Interessant.
Interessant. Li hem de fer moltes preguntes, eh? No sé si ens donarà temps, perquè després té debat de política general. Alguna petició així que et vingui ara així amb en fred, el nou conseller?
Que de moment no toqui gaires coses.
Que no toqui gaires coses. Que no remeni gaire.
Que no remeni gaire, que queden 3 mesos. No ens compliqui la vida, conseller.
Vinga, va, doncs queda clar el missatge pel conseller Samper. Jordi Creus, moltes gràcies.
Molt content d'estar aquí.
Igualment, fins la setmana vinent, Quico, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies per totes aquestes coses que ens has portat, i ara ho penjarem tot a les xarxes del programa. Falta un minut per arribar a les 12, per tant, això vol dir que falta un minut perquè arribi l'apocalipsi. Elisenda Carot?
Molt bon dia, Laura, com estàs?
Ahir us vam fer el salt, eh? O vosaltres ens vau fer el salt amb nosaltres?
No, nosaltres érem aquí, a mi no em vinguis amb històries.
Escolta, parla amb l'Artur Mas.
Vas voler escoltar l'Artur Mas més que nosaltres, no passa res.
És que l'havíem d'escoltar.
Jo també triaria més l'Artur Mas que nosaltres, també.
O tu sabràs això sobre gustos.
Avui serem aquí amb el David Mercè i el David Olivares, dos actors del Polònia, per celebrar en certa manera que dijous hi tornen.
Oh, és veritat, que torna a Polònia aquest dijous.
I curiosament, en David Mercè és l'actor que interpreta l'Artur Mas.
Home.
Per tant, avui també tindrem en Mas.
Quina mala sort.
Veus que ben lligat tot?
Home, mala sort, no ho sé. Bona sort, no, crec.
Que bé. Doncs va, vinga, Elisenda Carot, anem amb l'apocalipsi i ens saludem a la una un altre cop.
A la una ens dones el teu veredicte. Nosaltres a veure si els fem la prova de lletrejar per putejar-los una miqueta.
Tu sempre collant aquí el personal, eh?
Quan vinguis tu ja veuràs aquesta.
No, fos cas. No, que jo no vinc, que ja t'ho dic, que jo no vinc.
Que vindràs un altre dia, Laura.
No, que no vinc, que ja no vinc més.
Quin és el teu aniversari, que m'apunto?
No ho sé, no me'n recordo. Molt a prop del teu.
Adéu, bonica.